Una correspondência complicada. Temos enrere, tínhamos uma cozinha que se estava a Figueres, ao carrer Fonvall, um carrer comercial que mena a la Rambla. A llavors se'n deia Calle Horno Bajo, perquè l'administració franquista ho havia retolat tot en castellà. Allí, la cosina Enriqueta hi tenia una botiga com un cop de puny, on venia i adobava per a pluges tot al llarg de l'any. Probablement va ser una de les darreres per a plujaires de la comarca. Si m'enganyi pas, la mare de son pare era una germana de mon besavi. De quant en quant, generalment el diumenge, anàvem a li retre visita. Ella nos esperava per dinar amb una paella feta a la moda empordanesa, amb salsa de tomata. Tothom se'n llepava els murs. L'Enriqueta, a més d'estre una bona cuinera, era una gran xeraire. Quan enraonava, jo la comprenia perfectament, perquè, llevat de qualque excepció irrisori, com la que s'ho mencionada més amunt, per aigua, per a pluja, feia servir el mateix vocabulari que a casa. La resta de l'any manteníem amb ella una correspondència seguida. A l'escrit, en canvi, les coses no se complicaven malament. Cal dir que érem tots analfabets a la nostra pròpia llengua. Això fa que l'Enriqueta forçava la seva pluma per nos escriure en la polida llengua de Cervantes, que havia après a l'escola espanyola, i nosaltres li responíem en la florida llengua de Molière que nos havien inculcat a l'escola francesa. Ei, rai, amb el francès s'ho engiponava prou bé, perquè després de la retirada, mon besavi havia allotjat tota la seva família al Massantaló, i ella de petita havia fet 2 o 3 anys d'escola a Elna, abans que se n'en tornés a Figueres. Nosaltres, en canvi, a la plana del Rossiú, si bé teníem l'orella habituada al xampureig de la madobra andalusa que venia a fer bremes, trèiem mal a desxifrar l'escritura massa castissa de la nostra cosina. A cada tramesa que rebíem, sorgien nous enigmes. Mon pare, el més erudit de nosaltres, era qui s'encarregava de les traduccions. Jo, com a assistent lingüística, compulsava el diccionari castellà-francès per aclarir el sentit dels mots que ningú no comprenia. Un cop les dificultats resoltes, mon pare s'aixecava i nos llegia la lletra en veu alta, vull la traduint directament en català. La seva agilitat mental m'admirava. Un ramat d'any més tard, al curs del meu nombrosos desplaçaments laborals a França, Suïssa i Alemanya, vaig encertar uns quants enginyers catalans, més joves que jo, tots diplomats de la Universitat de Barcelona. Una prova esclatant que la matèria grisa de Catalunya s'exporta arreu del món. Cada cop que feia una nova coneixença, l'embarbustia d'emails amb l'esperança il·lusori de millorar el meu català. En va. Les respostes que rebia m'emplenaven el cap de dubtes. Els meus nous col·legues de treball usaven formes reflexives incorrectes. Callar-se, caure's, marxar-se, i paraules o expressions estranyes per a un rossinyonès. Tambalejar en lloc de trontollar, carinyús en lloc de manyac, felicitat en lloc de felicitació, fer broma en lloc de carallejar, donar-se d'alta en lloc de s'inscriure, anar de capa caiguda en lloc d'anar de pitjor en pitjor. Ells iniciaven tasques quan jo les començava. la seguien fent quan jo les continuavi, i quan demanavi aclariments, me donaven aclaracions per embolicar encara més la troca. Avui, arran d'aquelles experiències decebedores, ells dirien decepcionants. Quan llegeixi articles en català a la xarxa i que quelcom de sorprenent i difícilment intel·ligible crida la meva atenció, som pres el vici de cercar la clau del misteri en el diccionari de la Real Acadèmia Espanyola. Avui, per desxifrar el català modern, compulsi el diccionari de castellà més que mai.